pasos de equipaje, de que te arregles para mí. Soy fan de ti, de tus maneras de brillar. Eres un animal salvaje, de lo que dicen por ahí. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, sin desnudarme en tu probador. Sí, haremos todo lo que me pidas, tan solo soy un espectador.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Siri, on puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre, a Radio Villarreal. Amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2. El nervioset de Mata i la seua tropa. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cheriche, el mito de Junal, es esta, va Cheri, está solo unal, y la pasa, está solo unal, eral, unal, unal, al porter, Fornas, 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 gol, 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 gol.
Villarreal Sports, Radio Villarreal.
No sé si mos vindrà bé el cap de setmana sense futbol o no, la veritat. No sé si estem per a que s'apare i estar una altra setmana més pegant-li al bombo i pegant, parlant de lo mateix i donant-li voltes, o si vindrà bé, a lo millor, intentar desconnectar i fugir un poc d'esta història del futbol i pensar, dedicamos a altres coses per allà afrontar lo que vinga i quan vinga la setmana que ve. Cadascú farà la manera que vulga, és lliure de poder decidir, però jo vos recomano que intenteu desconnectar lo màxim possible. Fugir un poc d'esta història i del mal de cap que vos provoca. Intentar fugir d'aquesta por i limpiar un poc la ment i intentar buscar la part positiva, que en això del futbol pues mai s'espera on pot vindre, però intentar-ho. Avui el que anem a intentar fer és pegar-li una anàlisi a esta primera part del campionat. Jornada número 12, portem un terç del campionat nacional. Un terç. Una tercera part de lo que n'hi ha que jugar. Se queden dos terceres parts. Si ho fem igual en les dues properes terceres parts, pues va estar jodida la cosa. Però sempre queda l'opció de fer-ho millor. Sempre queda l'opció de canviar la dinàmica. Sempre queda l'opció de que els futbolistes milloren. Sempre queda l'opció de fer un canvi dràstic, com voleu, i buscar-li a una alternativa. Sempre es queda el mercat invernal. Encara queden coses que fer. Encara queden tecles que tocar. Però sí que és veritat que broma ni una. I plantejar-se les coses seriosament des del primer moment. I suposo que en el Villarreal això ho tenen clar, no? Claríssim. Ara, com diem, fem un repàs a este primer terç de campionat. Aquí ha fet bé les coses i aquí no. Aquí està, o qui és el que millor està o millors números té, encara que els números globals no són bons. Vull anar a Sant Sebastià, perquè si n'hi ha un equip paregut al nostre, que ha passat per una situació pareguda a la nostra, també va baixar de categoria, es va costar més que a nosaltres tornar. Ho van fer gràcies a Griezmann. Després de tornar, tenien un projecte il·lusionant en un tio de la casa, Iago Barrasate, però va arrencar mal. A aquestes altures, crec que era la 15-16, estaven com nosaltres, igual, en els mateixos punts, en la mateixa situació. Van acabar destituint el tècnic. Van fitxar un tècnic de moda, David Moyes. Entrenava a l'Everton, al Manchester, vamos, era un top 10 i no va haver manera. Van acabar salvant-se, doncs això, més pena que glòria. I vull preguntar-li allí, en Sant Sebastià, com se vivia aquesta situació. Si recordaven el descens, si ho passaven mal, si s'ho plantejaven d'una altra manera. I també vull que mos donen la visió des de fora. Tinc consulta a la senyoreta Benavent, que fa temps que no passa per així, a veure com ho veu ella. I hi ha que parlar del B, que juga a casa contra l'Espanyol B. L'Espanyol B era el típic filial que mos amargava sempre. Ara ja podem dir que almenys no mos troncarà la ratxa de victòries perquè mos la va fotre l'Olot. Però el B vol resarcir-se i guanyar. Intentar-ho almenys. Aquestes són algunes de les històries que tinc preparades. O sigui que fins les 3 li peguem una miradeta a com està el Villarreal. Ja sé que cansa, ja sé que és pesat, ja sé que hi ha gent que diu otra vez lo mismo. Però ja sé que sou molts també que este veneno, per més que vulgueu llevar vol de damunt, no n'hi ha manera. No n'hi ha solució ni n'hi ha opció. Així que fins les 3, si encara tens ganes de martiritzar-te una miqueta, de calfar-te el cap un poc, de buscar solucions i explicacions, doncs ja ho saps, així estem, per a traslladar-ho i per a intentar, doncs, a la nostra manera, que no és ni millor ni pitjor que la d'uns altres, la nostra, tampoc enganyem a ningú. L'altre dia me dia, no enganyes a nadie, collons, 20 anys fent el mateix, com tinc que enganyar? El que n'ha que ser és lento pa no donar-se compte. Per cert, calendari, 25 de novembre, 8:45 el Betis, 29 de novembre, a les 9 allà contra el Rangers, 2 de desembre, 6:30 contra el Barça, al camp del Barça, 5 de desembre, 8:30 Almeria, Copa en casa, 8 de desembre, Celta de Vigo a casa, 6:30, 13 de desembre, a casa contra l'Espartak, 6:55, 16 de desembre, que era el que ens faltava, 6:30 a Huesca contra l'Osca. Recordeu que contra el Real Madrid no juguem quan toca i jugarem el 3 de gener. En la ressaca del cap d'any toca jugar un partidón contra nuestro Real Madrid. No juguem quan toca perquè ells, com van guanyar la Copa d'Europa, tenen que jugar ese mundialito famós. Calendari apretat, ple de partits, partits vitals per acabar l'any respirant. Fent números, no falla. Dels 4 que queden de Lliga, guanyar-ne 2 o 3, guanyar-ne un d'Europa i passar en Copa, i passar, si pot ser, guanyant-li a l'Almeria. Això són els deures obligats, obligats del Villarreal. Això són els deures obligats, però obligats, 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 a més no poder. No fer això sí que ja seria com per a replantejar-se les coses. Per ara, torna a dir, en el Villarreal estan tranquils. Creuen que se pot traure això i traure bé, però fàcil no és. I ja han complet o han complit un terç de la competició. Comencem. Per cert, els futbolistes han realitzat l'última sessió matinal de treball a les ordres de Javi Calleja. Sessió a porta tancada en la que hi han, bueno, no sé si dir bones notícies, cada un que les valore com vulga. Perquè ja han fet, o ja han eixit, ja han estat més o menys ahí a roda de l'equip, no de manera completa, per una banda a l'espera de Bonera, però el nom propi és el de Carlos Bacca, que avui ja ha eixit a fer una part, no tota, però una part de sessió de treball del primer equip. Què significa això? Que la setmana que ve haurà de reintegrar-se al grup. Si la setmana que ve se reintegra al grup, hi ha moltes possibilitats que puguem comptar en ell ja per al partit contra el Betis i ja de manera indefinida. Ara, a part de que tots tenen que millorar, a part de que Calleja se té que espavilar, a part de que els futbolistes tenen que començar a donar el seu nivell, seria interessant recuperar jugadors i recuperar futbolistes. A banda de lo de Carlos Bacca, ja vos vas dir ahir que està Bruno en una fase de tornar a eixir a fer coses. Veurem si ja deixa enrere els problemes que patís, que són sempre els mateixos, que cada convocatòria del Villarreal podeu llegir-los en el parte metge que envia el Villarreal i que són ixos que han provat fins a la Bruja Lola i que no hi ha manera de llevar-li'ls. 2:12, fem una pausa i analitzem este primer terç de campionat del Villarreal de futbol, que no és ni molt menys per a tirar coets. Va un dato que és divertit. Si la classificació fora només en casa, seríem els penúltims. Estaríem dins del todo mal. Si només contàrem la classificació fora de casa, estaríem a 2 punts d'Europa i en una zona mitja-alta de la classificació. També val dir que fora de casa hi ha molts equips que estan sumant molts punts. El que resta és punts de casa a quasi tots, eh? Perquè nosaltres, el València, la Reial Societat, entre altres, el Rayo, no sabem encara el que és guanyar a casa.
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Inmobiliaria Meseguer. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. Confía en Inmobiliaria Meseguer. Llevan a cabo la gestión integral de cada operación. Incluso cuentan con servicio de interiorismo. Inmobiliaria Meseguer, la inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
En La Sureña te ofrecen una sorpresa cada día. De lunes a viernes, menú con primero, segundo, pan y bebida por 8,50 €. Los lunes y martes son días de lágrimas, lágrimas de pollo y 2 cervezas por 7 €. Y todos los jueves, doble manía en La Sureña. Gratis, tu segunda ración a elegir. Cervecería La Sureña y 100 montaditos en Avenida Francisco Tárrega de Villarreal.
Esta semana en Tiendas a Bordo deguste ya la Navidad. Gambones grandes a 7,99 € el kilo. Langostinos grandes cocidos a 6,95 € el kilo. Rojos grandes morunos a 35 € el kilo.
En A Bordo siempre, siempre calidad y los mejores precios. ¡Compruébelo!
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió o boda, o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Auto Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen en Villarreal. Auto Villarreal, ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen.
Hola, soy Paz Vega y me encanta disfrutar de la vida sin perder de vista ningún detalle. Por eso elijo las lentes progresivas Varilux, porque la vida es para verla a todas las distancias.
Disfruta el doble con Varilux Solutions. Ahora tu segundo par de progresivas incluido. Consulta las condiciones en varilux.es.
Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Varilux especialista.
Però abans de ficar-nos en espesas del futbol, ahir vos contàvem que el bo de Sebas Mora té equip per a correr en professionals. El Caixa Rural, Seguros RGA. Bueno, pues com us ho conta ell, no? Que és el protagonista. Sebas Mora, bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Bueno, explica'mos les novetats.
Bueno, la novetat és, com ja se sap, que va saltar ahir pues, el nou fitxatge per l'equip Caixa Rural Seguros RGSA. Bueno, és un equip que podríem dir que ja a nivell espanyol dels més grans i bueno, pues, molt il·lusionada en el nou fitxatge i en la nova temporada que podem afrontar.
L'any passat tot el món dia, però és que entenen, eh? ¿Cómo es posible que Mora no tenga equipo?
Sí, va a ser un año pasado, o podrían decir, este año ha sido una temporada una mica diferente, podrían decir, al no tener un equipo profesional de carretera, un subcampeón del mundo a nivel de pista, pues que sigue corriendo a nivel amateur, la gente se quedaba sorpresa. Però bueno, al final les ganes, els resultats, el sacrifici que ha tingut ara la temporada que ve una recompensa, podem dir, trobant equip a nivell professional de carretera, a més un tan consolidat com és el Caja Rural, i bueno, pues, afrontant una, com t'estava comentant, una nova etapa en gran il·lusió, a més de poder estar en casa i ja no anem tan lluny com ha sigut en altres voltes en els altres equips professionals de carretera, com ha sigut en el cas de Japó o Inglaterra. Ara podríem estar entrenant en casa i acudir soles a les competicions.
Joder, tu has peleat, eh? Japó, o sigui, t'està escabudet, volies, sabies, però t'ha costat, eh?
Bueno, sí, la gent ara últimament, oi, és que m'ho han agraït i la veritat, que entren una mica del món del ciclisme, ho han dit, que m'ho he currat, que al final pues que s'ha fet una mica, podríem dir, de justícia i que ara tinc l'oportunitat per aprofitar-la, i això és el que volem, aprofitar aquesta oportunitat que ens hem guanyat i a intentar fer el que l'equip demana. I per supost pues, estem parlant també de la carretera, però de la pista no l'oblidem. Això sí, jo penso que serà molt bo si no surt bé les coses en la pista, també no sortiran molt bé en la carretera, així que podria ser el premi doble.
Això no va dir-te, pel neòfit, pel que diga, ara ja tenim a Sebas Mora en un equip de carretera, quines proves podem tindre a Sebas Mora? No ho saps, però quina és la projecció que creus que vas a tindre en el Caixa Rural?
Bueno, el Caixa Rural com a equip corre moltes grans voltes, com podríem dir la més significativa és la Volta a Espanya, com la que hem vist este any, però sí, a principi d'any pues, tenim Volta a Sant Juan, des de Xàbia a Mallorca, la Volta a València, quasi tot el calendari espanyol el fa aquí, més el francès, algun més estranger. Va ser un calendari molt apretat que podrem veure durant tot l'any, però bueno, lo més interessant, com te comentava al principi, és la Volta a Espanya. No sé si podrem estar o no, però bueno, al final són decisions de l'equip i no sé, pues, tenim que una mica acoplar a ells i anirem a veure on estan els objectius en comú.
Jo llegia en el comunicat que feien ells i que més o menys estaries per ajudar i recolzar els arribadors de l'equip. Quina funció te van a donar a tu? Si tu te definires què és, quin treball, és un rodaor, un clàssic, un què? Què te donaran?
Bueno, sí, com vaig definir ahir en el web de l'equip, al final el que em dedicaré una mica aquesta temporada és ajudar als sprinters. L'equip té quatre grans sprinters que han fitxat i, bueno, pues, els últims metres o els últims quilòmetres que són de cara a un sprint massiu, pues, n'hi ha que estar acompanyant-nos, ajudant-nos a ell a tapar una mica l'aire, a que no tingui ni aquest sobreesforç perquè ells els últims 200 o 300 metres puguen sprintar amb més solvència, que al final és anar un corredor molt sol, pues, a vegades té que tapar molts huecos o té que donar una mica més l'aire de front. Entonces, tot això sobreesforç i tindré que ajudar als sprinters que té l'equip per a que puguen ells arribar al final i guanyar.
I despistar-te algun dia i a vegades deixar-lo passar tu.
Bueno, eso es lo que se comenta, pero al final cuando estén parlant ya en el món professional cada u sap molt bé quin és el seu rol i jo pense que al final si tot se fan bé les coses, pues tot arribarà en un moment d'alguna escapada, alguna contrarellotge també podria vindre, tot arriba.
Hombre, nivell tens, tan nivell com que tu seguisses en pista i seguisses obsessionat en l'Olimpiada, o sea que tu tens ara la carretera ahí, tindràs que esforçar. Això te favorís, t'ajuda? Claro, mesclar les dues coses, ja ho has fet, te ve millor quan estàs així?
Sí, però suposo, al final, quan estem parlant de professional en carretera, ja te sobreesforces tu, tens que estar sempre al 100%, i jo penso que este nivell de carretera, només en carreres normals, és amb un to més alt que sempre podem dir en l'amateur, i el que te fa és pujar a nivell individual, la qual cosa pues repercutirà també en la pista, que anem més ràpid, ja que actualment quasi tot el món que competeix a nivell absolut o a nivell professional en pista, pues també estan en nivells professionals de carretera, i pues no ens ajudarà que la preparació de la pista, la preparació de cara a l'objectiu d'estar en un joc olímpics, pues siga millor.
Bueno, la veritat és que, home, tens ahí una oportunitat després de tota la gent que ha estat al teu costat, no? Veus un munt de gent que creien en tu des del principi. Suposo que ells també estaran contents, no?, de que hagis arribat a un equip com este i que a partir d'ara, pues, no sé, qualsevol etapa, qualsevol carrera, la Volta a València, te puguen veure, no?
Sí, per supòs, des de casa, els que sempre estan al costat, des de Club Ciclista Passera Lutxola, s'han posat molt, molt contents i sí, ja m'han dit que si les voltes que queden prop de casa, com Volta a València, Volta a Aragó, no, per què no somiar una mica també en la carretera i per què no Volta a Espanya, no ho sé, al final tots els objectius seran en comú en carretera, per supòs que vindran a animar-me.
Tu, això de la bicicleta, d'on te ve? A on te pega la pedra de dir vaig a fer bici i seguisses en aquesta obsessió? Qui se veneno com... No sé, per què no jugues al futbol de xicotico, per exemple? Per què que d'on traus això?
Bueno, jo penso que en casa sempre s'ha respirat molta bicicleta, molt de ciclisme. Mon pare de corria a nivell màster, sempre anava a treballar en bicicleta i sempre s'ha vist. A més, en estiu, des de menut, sempre ens hem desplaçat en bicicleta des de per la localitat, per anar a l'Ermita, baix a l'Ermita, per els Massets, i jo penso que des de menut s'ha viscut el nivell de la bicicleta i ara actualment. Igual moltes voltes em recordo els meus inicis i també ara mateix en els objectius que anem logrant poc a poc i anem superant les metes que ens posem, pues dona més ànim per a poder continuar més.
I després saltes, bueno, el Club Ciclista d'ací, en la gent del Passarela.
Sí, la veritat, la gent del Passarela va ser, podríem dir, un començament a nivell ja més sub-23 i a poc a poc pues, anem saltant poc a poc a nivells més equips professionals, tant amateur com carretera o tindre grans resultats en la pista.
Se pot viure de la bicicleta, Sebas? Per exemple, ara, o tens que fer 30.000 coses com tu? O sea, tens que ser l'hombre orquesta.
N'hi ha que fer 30.000 coses igual i se pot viure, però se pot viure sent molt bon corredor. Això és el que n'hi ha, és la pura realitat i amb molt d'esforç.
Bueno, ara tens l'oportunitat. No hi arriba tard, com dius tu. Qualitat tens, I com per a cal, sí. Bueno, acompanya l'esprinter. Bueno, i si arribes al final i l'esprinter va la llengua fora i tu arribes clar. Fort, dirà, bueno, pues quasi que tira tu i que este que se quede, no?
Sí, com bé te comentava, al final el principal en el món professional és saber quina és la labor de cada un, però bueno, mai se sap, al final la carrera o la carretera cada un posa en el seu lloc.
Pues sí, molta sort.
Moltes gràcies, moltes gràcies per trucar-me.
Sebas Mora, que està a Mallorca, va dir preparant una altra prova pista que no se la pot deixar, claro. Ciclista professional, ho ha estat en el Japó, ho ha estat en Anglaterra, però no al nostre país, sinó les proves que ell vol i que desitja, no? Que estava lluitant per aconseguir. Ciclistes professionals a Vila-real, del poblet, de l'aldea. Li va preguntar, diu, a la gent que sé que el ciclisme és la seva vida, m'han dit dos. Manuel Trenco Bomboy, 71-73, va ser professional en el Orbea. El Seus Equips va ser l'amateur de l'Orbea en els anys 70, en l'Orbea a partir de 1970 des de l'1 de juny, en l'Orbea Legnano, Orbea tan sols en el 72, Orbea en el 73, com a professional. I professional va ser, va morir l'any que era professional pobre, en un accident, Vicente Mataventura, 23 anys, corria en el colchones CR, va morir en la clínica, en la clàssica Lluís Puig, en Benidorm, en un accident de cotxe. Bueno, se'l van portar un cotxe que se va saltar el control de carretera. Estos són els dos professionals. Ara, Sebas Mora passa a professional en un equip espanyol, i com ell diu, a entrenar en casa i a córrer les proves que le apasionen. No deixar la pista perquè vol anar al Mundial, a la Olimpia, perdó.
No dejes que el frío te impida disfrutar de tu hogar. Ven a Big Mat y descubre todo lo que necesitas para darle calor a tu casa. Aspirador de cenizas más funda para filtro de regalo por solo 39,95 €. Querrás llegar a casa al calor de tu hogar. Big Mat, la tienda profesional de la construcción.
Big Mader Arbo, Avenida Pío 1255, Vila Real.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece.
A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Llévate el nuevo Dacia Duster desde 11,600 €. Y ahora ven a descubrirlo a la red Renault. Oferta RCI Bank. Condiciones en dacia.es.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Implante unitario con corona de porcelana desde 28 € al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48.
¿Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Biblioteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al teu Nadal en Charcuteria Biblioteca Santiago Manrique, carrer Comunió 18 de Villarreal. Empresa col·laboradora amb el projecte social Xiquets per a xiquets amb capacitats especials.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos Fires i Trobades els dies 24 i 25 de novembre de 10 del matí fins les 9 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball, els trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 24 i 25 de novembre al Centre de Congressos Fires i Trobades de Villarreal.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out. En el polígono y fondo de Alquerías, junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
2 i 28, per cert, ahir vos vas dir el tema de Bruno, no, mira, que no tenia que haver-lo dit perquè enseguida salten tots com a llebres. Ho comparava en Pedro León, vos explique fàcil. No té res a veure el de Pedro León en Bruno. El que té coincidència Pedro León en Bruno és que els dos porten quasi el mateix temps, lesionats. Pedro León ha jugat 10-11 partits en l'últim any i mig, 18 mesos porta. Ha acumulat problemes d'esquena, després ha tingut que operar-se, després de l'esquena ha tingut problemes de la fascitis plantar i ara, després de pensar que estava curat, torna a tindre problemes de la fascitis plantar i se té que operar. Pedro León té una lesió totalment diferent, patís molèsties totalment diferent, està acumulant lesions totalment diferent, però des de que Bruno no està, Pedro León tampoc. I Pedro León intenta tornar i també s'ha tornat darrere. Ha jugat alguns partits, però ha acabat lesionant-se. Per això vos dia que Pedro León ficava que no sabia ja què explicar perquè torna a estar lesionat després de tant de temps i després de tantes coses que li han passat i tantes coses que s'han dit. Veus? De Pedro León s'ha dit tot el que té, però també està fora. De Bruno també s'ha dit tot el que ha tingut, però com quasi sempre és el mateix i en el moment que ja no saben què és, pues ja no diuen res. És tan fàcil com això. Un terç de campionat de Lliga. Un terç, vale? O sigui, que portem la tercera part de la Lliga funcionant. Un terç en el que el Villarreal Club de Futbol no està ni vol dir bé ni molt menys. Està mal. Molt mal. Prou mal. Per no dir que molt lluny, lluntíssim de la situació que tots esperàvem o desitjàvem que tenia que estar. Vos dono unes xifres ràpides i les analitzem en la senyoreta Benavent. Estàs ahí, no, Mònica?
Hola, què tal? Sí, Javi, sí, que sí, t'escolta a la perfecció, va.
Vale, vale, pues anem a ello. Mireu, el Villarreal Club de Futbol, 12 partits, 13 gols encaixats, 184 tirs a porteria, 184 tirs, 56 entre els tres pals, 180 tirs en contra, 53 entre els tres pals, 230 centros a l'àrea, dels quals 45 han estat precisos i els han rematat, joder, 45 de 230, 272 centros en contra, dels quals ens han rematat 77, 60 corners a favor, han marcat crec un gol, 71 corners en contra, 114 faltes rebudes, 159 faltes comeses, 30 targetes grogues, un penal a favor, un penal en contra, una targeta roja, 11 gols a favor, 13 en contra. Qui és el que més ha jugat? Álvaro i Asenjo, ho han jugat tot en Lliga. Gerard Moreno és el tercer, 1.019. El quart, Trigueros, 984. El que fa 5, Fornals, 958. Qui és el que menys ha jugat? Iturra. Qui és el que més gols ha fet en Lliga? Gerard i Canví, dos cadascun. Un Fornals, un Baca. Qui és el futbolista que més assistències ha donat? Fornals, una, Càceres, una, Cazorla, una altra, Sansona, una altra. Qui és el jugador que més ha tirat a porteria? O més ha tirat? Gerard Moreno. 30 remats, 29 Fornals, 21 Ecambí, 13 Vaca. Qui ha tirat més entre els tres pals? Ecambí i Gerard, 13. Gerard Moreno ha tirat 30 voltes i de les 30, 13 entre els tres palos i només ha fet dos gols. Les ha tres, 11 li les ha parat el porter o ha anat al pal. Fornals s'ha remat a porteria. Qui és el que més precisió té? Ecambí. Un 62% d'encert en els tirs a porteria. Qui és el que més centra? L'Ayun. El segon, Cazorla. L'Ayun, 46 centros. Cazorla, 33. Pedraza, 29. Qui és el que centra millor? O sigui, que el que centra li ho rematen. L'Ayun. Amb 14 centros que el company ha pogut rematar. 7 de Pedraza, 7 de Mario. Qui és el futbolista que més faltes fa? Pedraza i Fornals. Qui és el futbolista que més faltes li fan? Trigueros, Fornals i Gerard. 15, 13 i 12. Qui és el que més roba? Trigueros. 29 balons ha robat, 18 Càceres, 13 Fornals. Fornals estan totes. Qui és el que més grogues ha vist? Mario 5, Costa 4, Álvaro 4, ara ja 5. Qui és el que més regateja? Per exemple, Fornals, 18 remats, 18 regats bons. 12 Canvi, 10 Gerard, 7 Pedraza, 6 Cazorla, 6 Chukwueze. Qui és el que més passes dona que generen perill? És a dir, que el passe no és una assistència per no acabar un gol, però sí és un remat perillós. Fornals 20, Gerard 17, Trigueros 16, Cazorla 14. Això són els que millor passen en el Villarreal. En els números globals dels equips, en quant a gols, estem en la cola, 11 gols ja van, pues estem pues prou baix. Per darrere Huesca, Leganés, del València i poc més, i el Rayo Vallecano. No, el Rayo no. Qui és el que més tira? El Barça, el Madrid, o el Madrid, el Barça i el Villarreal són els que més tiren. Qui són els que més tiren entre els tres palos? El Barça, el Madrid, l'Espanyol, el Celta, el Betis i el Villarreal està al 7 en 56. Tirem entre els tres palos, igual que el Betis, igual que el Sevilla i molt paregut al Celta. Estem llum de l'Espanyol i molt llum del Barça, que tiran 90 voltes. Nosaltres vam tirar 56. Tirs en contra. Som un dels equips que més permetís que mos rematen. El Levante és el que més li rematen, 245, el Girona 181, el Villarreal 180, l'Alavés 178. Però és curiós, permetim que mos rematen, però a porteria arriben molt poc. Estem en la zona mitja, junt al Barça, al Huesca, al Sevilla. O sigui, que mos tiren a porteria el mateix que els equips de dalt, més o menys. Qui és el que més centra? Nosaltres estem el 9, 230 centros a l'àrea. El Eibar és l'equip que més centra a l'àrea del rival, i el Madrid. Qui són els que més t'hi deixen centrar? Nosaltres en la zona mitja. Bueno, el 6, igual que la Real, igual que el Celta, igual que l'Espanyol, en aquesta línia. Més o menys, pues, perquè vos feu una idea, són els números que té el Villarreal Club de Futbol en este primer terç de campionat. Un primer terç en el que només has guanyat 3 partits d'un cabàs. I és el problema. No perds molt. En la classificació de local, és a dir, jugant en casa, si sa classificació només fora dels partits de casa, estaríem els penúltims per baixar. El Huesca sería el últim, 2 punts, el Villarreal penúltim, 2 punts, i el Rayo Vallecano tercer per la cola, 3 punts, 3 la Real, 5 el València, 6 el Atlètic. Classificació de locals, l'Atlètic Madrid és el líder en els locals. Classificació de visitants, la Real és líder, 13, ha jugat 7 partits, això sí, Sevilla en 6 partits, 10, el Villarreal fora de casa ha sumat 8 punts, només 2 punts menys que el segon classificat en la classificació de visitant. Per tant, el problema del Villarreal està en casa. Els números de fora són normalets. Hem jugat 17 partits, 17 en el que portem de temporada, han marcat 10 gols en Europa en 4 partits, 11 en Lliga de 12 i 3 en Copa en un partit tan sols. I els registres, doncs, més o menys, són els que tots coneixeu i sabeu. Benavent, després de tot això, què te ve al cap?
Bueno, anava a dir, ara què diem, no? Què diem? Jo crec que al final, escoltant els números, tots arribem a la conclusió de que no són números realment d'estar on estàs en la classificació. Números de lo que fas en els partits, en els 90 minuts i en el global. Sempre n'hi ha capítols del partit, 20 minuts perfectament, en els que no s'acopla, no? A la realitat del Villarreal que esperem i de aquests números de tant d'arribar. Sempre n'hi ha un moment en el partit i això te passa massa factura. Per què te passa massa factura? Bueno, pues jo, al final, escoltant un poc de cada lloc i sobretot escoltant els futbolistes, que per més que ens agrada o no ens agrada el que diguen, són els que millor ens poden apropar a la situació real, de la forma que ells consideren i com vulguin explicar, claro, pero creo que escoltant una roda de prensa de ara y una de fa 6 mesos, per exemple, te dones compte de que la part psicològica merma molt en el futbol i en la vida i en totes aquestes coses. Com se pot solventar? Nosaltres no ho sabem, però mirant els números, ahí jo crec que pesa més la part mental en molts moments dels partits que facis mal les coses mal en un partit de futbol, perquè els números no diuen això.
I les coses no les fas mal, Mònica. Jo miro els números, la estadística que m'agrada molt. El Villarreal Club de Futbol és dels equips que més arriba, més genera, però té un problema, el que dius tu, que no res te fan gol, però no és que sigues una defensa endeble, que sigues roïn, no, és un moment en el que te dones compte que no és la defensa, és tot l'equip. O sigui, és l'equip com que baixa els braços, com que se desenxufa.
És un moment puntual, pots tindre una errada en defensa, però també pots tindre un jugador que no les tire dins i cree més, i siga el tercer equip de la Lliga que més ocasions cree, per exemple. Tot passa factura, i quan te dones compte que les errades són en totes les línies, pràcticament, inclús jugadors com, per exemple, que Pedraza i Fornal siguin els jugadors que més faltes fan, a mi també m'acaba cridant l'atenció. Per una banda, me pareix bé que faci falta en aquest lloc del camp per a no arriscar, però també crec que trobe a faltar que n'hi ha futbolistes de darrere que probablement han de fer més faltes, que és una cosa de les que comentàvem esta setmana també.
Però
en Costa, en general.
Però és que no t'arriben. Que el problema, al final, el problema del Villarreal és que no és ni carn ni peix. O sea, no sé com dir-ho. Si tu digueres, joder, és que darrere sóc un colador, bueno, pues passo atrás, juntem línies, tots tapaets. Però no. Com veus que darrere tampoc estàs tan mal, dius, me falta un poc de pegada a dalt, vale? Pues aprofitem, mos destapem una miqueta, anem a, perquè si tenim bons davanters, generem més. Però és que generes i no fas gol, és un tema individual, com tu dius, és individual de cada un que té que millorar el que li passa i que mentalment se té que llevar del cap que tot el que va a fer li va aixir mal.
Sí, jo ahir Calleja va repetir 3 o 4 voltes en un dels exercicis d'entrenament la paraula.
Hola, perduda la senyora Mònica, me sents? Han perdut la línia en Benavent. Sí, dia la paraula de la lluita de 1 contra 1. Sí. Era, tots tenim que millorar individualment. Tots tenim que millorar individualment. És que jo crec que aquesta és la clau al final. O sigui, el que li passa al Villarreal Club de Futbol és que individualment els futbolistes no estan al nivell que toca. De qui és culpa? Bueno, pues sí, se'n va anar Marcelino, baixem un poc el pistó, sí, mos relaxem perquè pensem que som buenos i que ja con esto da, sí, és possible que Calleja hauria d'haver buscat una altra volta la situació i haver apretat més i millor, sí, que hem anat i s'han de fer coses i aquestes coses mos han portat a un nivell en el que els futbolistes no estan a nivell. Dies, Mònica, que Calleja s'exigia què?
Sí, això, sacar el màxim, no recordo les paraules exactes, ¿vale? Però al final, un dia també costa, era sacamos lo mejor de cada uno, sacamos lo mejor de cada uno hasta el máximo que podamos, perquè jo crec que ahí és el resum perfecte de que saben que és que cada un individualment no està bé, i és una frase que va repetir, mira, Garitano l'altre dia, en la prèvia de Real Societat, va dir 30.000 vegades, cada uno tiene que sacar lo mejor que tiene, si no lo hacemos así no podemos ser un grupo, i està clar que això és la prova de que en tots els llocs estàs mal en general, sí. I estàs mal en general perquè...
Mira,
Mira,
está per damunt
Mónica,
de ningú ara mateix.
Mónica, te pregunte, d'este terç, dime tu, què jugadors diries que estan al nivell que aquest estiu tu pensaves que tenien?
Del Villarreal?
Sí, sí.
Què jugadors estan al nivell que pensaves? Pues, és complicat. Ara mateix és molt complicat.
Ara mateix se salva Càceres?
Per a mi, per a mi, quan ha jugat, perquè és veritat que quan ha jugat Cazorla demostra que està el que esperàvem, inclús per damunt.
Per damunt.
Cazorla no és l'exemple que normal, perquè ningú sabia com podia estar, ¿vale? Però jo crec que Cazorla està inclús per damunt en alguns moments del partit i per a lo que juga. Càceres, perquè jo tinc que dir que no el coneixia, que no l'havia vist mai jugar i que sempre quan pensen d'algú jove que ve a Europa i tal, t'entren dubtes, per a mi Càceres i Cazorla. I bueno, no parlem perquè ja ni ho esperàvem, però això és a part. Dels jugadors, de les apostes clares del Villarreal d'este any, ells són futbolistes.
Sí, jo també coincidís. Bueno, jo ficaria Álvaro, A pesar de l'error d'aquell partit, jo quan veig els números del Villarreal i el treball, i també ficaria Álvaro i a Funes Mori, li ficaria com a jugadors que almenys, si l'equip anava bé, tot el món es col·locaria i diria, joder, estan fent-ho bé, però com va mal i juguen darrere i els errors estan penalitzant-los, no pots puntuar-los bé, però en un còmput general, a Álvaro el veig ficat, el veig intens, el veig agressiu, el veig a lo que sé que és Álvaro, o sea, tampoc pense que Álvaro siga Beckenbauer, però lo que sé que pot donar ho dona, i Funes Mori que està ahí, diguem que està aportant coses, però el resto molt per baix,
Sí, sí, i ja no, i al final, és que si un no està bé, si tu el jugador que tens al costat no està al nivell que esperaves, tot se contagia, per exemple, Fornals ha tingut un tram que ha sigut el millor i està pràctica, ara no és el seu millor moment, però bueno, també és un dels que està en aquest nivell i ha donat gols i moments importants al Villarreal, però quan no està bé, no està bé Trigueros, quan saps? És una sensació general, que jo crec que se pega a tot, del mateix costa, per exemple, n'hi ha partits en el que està molt intens i n'hi ha moments en els que ell mateix ho reconeixia, es pega un baixó que fan errades que no havien fet igual en un altre moment.
Bueno, em vaig a Sant Sebastià, que ho han passat igual que Matos o pitjor durant els últims anys i vull que me conten com ho veuen des d'ahir. Gràcies, Mònica.
Molt bé, un beset a tot, adéu.
2:42, tenim comentaristes de luxe. A John Cuedva, Sant Sebastià, una pausa. Li preguntem als de la Real, que ho han viscut molt paregut, com ho van traure ells i quina sensació tenen des de fora els rivals al veure lo que li passa al Villarreal.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado, se nos han adelantado. Es un Dashbelt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dashbelt Auto. Descúbrelo en Dashbelt Auto Marzá, Camí Travesa 26 Villarreal y Avenida Lairón 60 Castellón. Dashbelt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados. De mil
colores. En Mayen Colors encontrarás todo lo que necesitas en papeles, complementos decorativos y las primeras marcas nacionales en pintura. Mayen Colors te ofrece la calidad a precios de fábula. Ven y compruébalo tú mismo. Mayen Colors, Avenida Castellón 105 de Villarreal.
¿Has visto la nueva tienda Cocker? Tienen ropa de diseño a precios low cost y también accesorios, bolsos y zapatos. Yo ya me he comprado algún conjunto.
Pues me acabas de dar una genial idea, porque tengo que renovar vestuario. Voy a visitarles.
Recuerda, Cocker, tu tienda de moda low cost en el Raval de San Pascual 39 de Villarreal.
¿Tienes problemas dentales? Vivanta Villarreal es odontología, implantología, prótesis, tratamientos integrales. ¿Quieres garantías de un buen servicio al mejor precio? Vivanta Villarreal es calidad, innovación y comodidad. En Vivanta Villarreal diseñamos sonrisas. Vivanta Villarreal, 964-50-67-45. Cuando te ves bien, te sientes mejor.
Victoria Eventos Almazora te ofrece un gran buffet especial los domingos y festivos. Y si tienes que organizar una celebración y quieres que sea un éxito, confía en Victoria Eventos. Haz que los cumpleaños infantiles, bautizos, comuniones, bodas o eventos de empresas sean únicos. Victoria Eventos, Antiguo San Lázaro, Polígono Centro Empresarial La Plana, Almazora, teléfono 964 10 98 58.
Està negociant la dació en pagament de la seva vivenda i el banc li demana diners?
Ha avalat algun préstec a un familiar o una empresa?
Corre risc de perdre el seu habitatge?
Ha pagat a una constructora a compte i s'ha quedat sense casa i sense diners?
Tots aquests i molts altres dubtes tenen solució de Fuserfin. Crida'ns al 964 84 69 81 o visite el web www.defuserfin.com.
Així ho veuen els d'ací, futbolistes per baix del nivell, altres que el tècnic no dona el nivell, i fora, com ho veuen? Veuen a Calleja que no dona el nivell, veuen els futbolistes que donen el nivell. En Sant Sebastián saben d'això perquè fa 4 anys, durant 2 temporades seguides, estaven igual que nosaltres ara. No sé si pitjor o millor equip, això ja ho diu cadascú, però li preguntem a Joan Cuedva. Joan Cuedva, què tal? Buenas tardes. Oye, estaba mirando que lo que le está pasando al Villarreal, a la Real le ha pasado bastante, sobre todo allá para el 14-15, bueno, a la época de Moyes, de una época donde a estas alturas la Real estaba igual que el Villarreal ahora, más cerca al descenso que de las zonas altas. ¿Te acuerdas de aquello?
Sí, es un poco coincidencia, Javi, de lo que le pasa a la Real siempre que va a Europa, ¿no? La Real ha tenido un punto de no saber competir cada vez o no saber compaginar cada vez que juega en Europa y luego tiene que rendir en Liga, pero vamos, es que no me quiero ni acordar de David Moyes. Ha tenido la Real un par de etapas ahí donde, salvo cuando le han dado un poco de continuidad al entrenador, siempre que han entrado las prisas a la Real, al final lo ha acabado pagando y le ha costado. Cuando le han dado un par de años al entrenador, y por ejemplo en el caso de Eusebio, compañero, ya sabes que nosotros tenemos una filosofía un poco particular con eso de que apostamos mucho por los canteranos y hay que regarlo y hay que darles un poquito de tiempo. Pues cuando se le ha dado tiempo a canterar en la Real con un entrenador que ha estado más de 2 años es cuando le ha salido bien a la Real.
Sí, porque aquella Real que digo yo estaba como el Villarreal ahora y fichasteis a David Moyes, que venía del Everton, del Manchester, vamos. Venía a inventar el fútbol y lo que inventó fue todo lo contrario.
Ya, es que muchas veces ya lo sabes tú, que el nombre no te da el conocimiento de la liga y es lo que le pasó a esa Real de Moyes, ¿no? Es que Moyes iba a Ipurúa y no tenía ni idea de quién era Mendilibar, ni de quién era Pedro León, ni quién era Sergi Henrich, ni que Arbilla la rompe desde la frontal. Ha tenido la Real años así un poco raros, que cuando le ha entrado las prisas a principio de temporada, luego al final ha sido peor el remedio que la enfermedad. Yo no soy muy partidario de ponerme a cambiar de entrenador, y menos en llevándolo a lo que estáis viviendo vosotros ahí ahora mismo. Parece todavía muy pronto, demasiado.
O sea, desde fuera, ¿vosotros qué percepción tenéis del Villarreal? Porque tú lo has vivido, claro, te entran las prisas, los nervios, la Real descendió, subió y le costó además. Subió con Griezmann, y volvió a primera, aspiraba ese año a hacerlo bien y no iba. Y claro, la Real es un grande. ¿Cómo se vivía ahí eso? ¿Qué sensaciones teníais? ¿O teníais muy cerca el descenso y no se entró el tembleque como aquí? Aquí, ¿sabes lo que pasa? Que la gente tiene los descensos tan separados de tiempo y luego se mete en Europa tantos años que luego parece que va a venir la catombe.
Mira, vosotros tenéis una cosa muy buena, que es que sí que soléis saber compaginar Europa, porque vosotros sí que vais a Europa, desde que habéis vuelto a subir sí que vais a Europa repetidamente. Y a mí lo que me parece extrañísimo es lo que se está pasando en casa. Yo no entiendo lo que le está pasando al Villarreal en casa, y me parece extrañísimo. Desde el partido que ganamos nosotros a vosotros, hablamos de milagros, pero yo creo que ese día la Real tiró 3 veces a portería. Sí que veo jugadores que han sido capitales para vosotros en otros años por debajo de su nivel, muy por debajo de su nivel. Y tenéis buenas noticias, por ejemplo, Chukwueze y cositas que van saliendo de esa cantera maravillosa que tenéis vosotros, pero creo que el Villarreal tiene que estar tranquilo ahora un poco, hacer un poco una reflexión de que este año la Liga está muy extraña, que probablemente con 3 o 4 puntos más, que tampoco he seguido todos los partidos del Villarreal, pero probablemente con 3 o 4 puntos más de los que lleváis, estaréis absolutamente tranquilos. O sea, yo creo que este año está todo muy igualado. Yo estoy hablando con Asier Garitano de lo que está influyendo el VAR también en la Liga, y que ya ganar fuera de casa es mucho más fácil, pero sí, también es más fácil de que te ganen en casa. Y están pasando cosas raras de equipos que vienen con los bloques hechos, que mira, por ejemplo, el Español a mí me parece el caso más raro y el más inexplicable, o ese del Alavés ahora mismo, o ese del Valladolid, pues son bloques que vienen del año pasado hechos, y vuestro bloque es un bloque hecho del año pasado. Yo creo que es un poco raro y circunstancial que estáis ahora mismo donde estáis, y que probablemente con 3-4 puntos más, que a vosotros sí que os saldrán las cuentas de los que os habéis dejado por ahí raros en el camino, por ejemplo como los que dejasteis con la Real, ahora mismo estaréis hablando de otra cosa y con otro punto de tranquilidad.
¿En San Sebastián también les entra la ansia y el miedo o no? Cuando va la cosa un poco...
Ahora en San Sebastián nos creemos que tenemos que jugar como el Brasil del 70. Ese es el debate. O sea, en San Sebastián ahora mismo parece que no vale con ganar, como está ganando la Real de Garitano, pero que está casi como vosotros.
Entonces, sí, sí.
Hemos ganado antes de los dos parones, porque ganamos el derbi, porque el otro día conseguimos remontar en el Ciudad de Valencia, pero que si no estábamos ahora mismo como el Villarreal. Lo que pasa es que ahora mismo en Donosti se le está pidiendo a Garitano que juegue a otra cosa que lo que le ha llevado desde segunda B a primera división. Garitano no va a cambiar. Entonces, nuestro debate ahora mismo es: está muy bien eso de competir, que está muy bien eso de cerrar la portería, pero que ¿por qué no jugamos mejor? Bueno, yo eso no lo comparto. Yo creo que vosotros tenéis vuestra forma de jugar, tenéis vuestra manera de jugar, pero para mí es una cuestión de rendimiento de futbolistas. O sea, es extrañísimo lo que está pasando también en defensa. Gente que veo muy fuera de lo que es su nivel real. Vamos, yo ahora mismo en las cuentas de volver a cruzar la liga y de los que están abajo subir y los que están arriba a bajar, creo que el Villarreal, un poco de tranquilidad, va a terminar yendo para arriba. Es que es rarísimo lo que se está pasando.
Ya, pero aquí como pasó una cosa parecida, era rarísimo y acabó rarísimo segunda, ¿sabes? Esa es la historia. La gente, esas cosas le marcan tanto que no las olvida y se obsesiona, y la obsesión es malísima, ¿eh? Malísima.
Pero Javi, yo sí que tengo claro que este año va a haber sorpresas, ¿eh? Que este año va a haber alguno de los equipos que, como decimos nosotros, ni para Dios piensa que se puede ir a segunda división.
Se puede ir.
Cuidado, ¿eh?
Sí, cuidado, sí. Porque
yo creo que este año el Huesca se va a segunda, seguro, yo lo tengo claro. Creo que no le va a dar. Y creo que ahí, si espabila el Rayo, que para mí es otro de los que va para abajo, el otro hueco, cuidado,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Equipos que se creen que por plantilla van a salir sin ningún tipo de problema y que pueden terminar abajo pegándose un susto gordo, ¿eh? Sí, jugando en las dos últimas jornadas por cosas a las que no están acostumbrados.
Sí, porque está el Athletic Club, está el Villarreal, incluso, como dices tú, la Real, incluso equipos que parece que lo tienen hecho ahora y que van a disfrutar, y luego esto, no sé, yo veo mucho por rachas y mucho que hay gente que ahora está bien y luego estará mal. Es que el Valencia tampoco está bien. Valencia, Real y Villarreal no han ganado en casa. ¿Vosotros habéis ganado en casa?
Nada, nosotros nada.
Ya.
Nosotros nada, nosotros
el Valencia nada. Tampoco.
Es una de esas cosas raras que te digo que está pasando en esta liga, Javi, que al final la Real es el mejor visitante de toda la liga, y es el peor local.
Sí, sí.
Y no es que ha tenido partidos complicados, pero es que han pasado el Girona y el Rayo por Anoeta y la Real no ha sido capaz de ganarle.
Sí, sí.
Está todo este año muy, muy apretado y es una liga muy diferente a las anteriores. Es que los grandes están dejándose un montón de puntos. Está para el Valladolid, Bernabéu está a punto de ganar y gana al final con un gol ahí de rebote de Vinicius. Y esos puntos al final cuentan. O sea, yo creo que este año las cosas van a estar mucho más caras y que hemos tenido años donde había tres ligas, la de abajo, la de los que no se pueden nada y luego la de arriba, y este año eso no va a pasar.
Sí, sí, este año hay una fila y el que apriete va y el que no se queda, ¿eh? John, gracias. Bueno, veremos si el Villarreal sale, como dices tú, o toca sufrir hasta el final. Vosotros esas dos temporadas os salvasteis con más pena que gloria, ¿eh? Pasasteis así un poco...
Sí, pero bueno, yo creo que también saber convivir con eso.
Sí.
Porque al final estar todos los años arriba y disfrutar de las noches europeas que estáis disfrutando vosotros, que todos los años son jauja. O sea, también hay años en los que hay que invertir en otras cosas. Y bueno, yo creo que este año al Villarreal le va a costar muchísimo estar en Europa, pero por eso de tener que competir en dos competiciones siempre. Y no todos los años te va a salir el año, no todos los años Gerard Moreno te va a meter 25 goles, no todos los años Asenjo se va a parar todas, no todos los años se han pasado cosas muy raras. También lesiones a principio de temporada de gente que venía a ser importante. Bueno, hay que tener, cuando tú haces el análisis final de dónde está un equipo en estos momentos, tienes que coger todas las variables también, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Vamos a ver, gracias John.
En davant, un abrazo.
Bueno, pues deixeu veu en Sant Sebastián, de la seva manera, desde una perspectiva externa, pero bueno, si vos val...
Llegado el mes de noviembre, es momento de preparar la Navidad. En Caix Domèstic te lo ponen fácil y te ofrecen los productos típicos a precios imbatibles. Turrones de Gijona y Ademuz, polvorones de Estepa y Antequera, mazapanes de Malagón y un gran surtido y degustación de vinos y quesos. Ven a Caix Domèstic y déjate sorprender, porque no son ofertas, son nuestros precios. Caix Domèstic, Avenida Italia, Vila Center de Villarreal.
¿Ya está? Manolo, siempre me dejas a medias.
Si no necesitas una furgoneta todo un día, ven a Malco Rentacar y alquílala por horas. Malco,
el único sitio donde quedarte a medias te sale a cuenta. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón, en Polígono Estadio y en Villarreal en la Avenida Castellón. ¡Malconízate!
¿Sabes cómo se llama lo último de Vitaldent? Avanza Plus, un tratamiento de implantología que comenzará a ser menos de 48 horas con seguimiento personalizado y diagnóstico integral por solo 21,36 euros al mes. Consulta condiciones en vitaldent.com o visita Vitaldent Villarreal, Avenida Francisco Tárrega 41, teléfono 964 50 60 34.
Clínica Doctor Rojo en continua innovación. Prueba la última tecnología láser en medicina estética, antienvejecimiento y longevidad. Elimina eficazmente el acné y las marcas que produce, varices, arañas vasculares y lesiones de piel precancerígenas. Clínica Doctor Rojo, en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
Decisiones. Las tomamos cada día, a todas horas. Pero, ¿qué pasa si lo quiero todo? ¿Por qué elegir entre una reunión sencilla o una celebración espectacular? ¿Por qué limitarse a una cena de empresa cuando mis compañeros son también colegas, amigos, familia? Decisiones. Para todo. Para todos, el Coso Burriana.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
I el B juga a casa contra el Espanyol B. Parla el seu tècnic, Miguel Álvarez, entrenador. Diumenge a les 12, si algú vol anar, és una bona oportunitat, és un bon partit de futbol i val la pena. Bueno, venen d'una derrota, per cert, des del B. Després de 6 partits se perdre, 5 victòries i un empat.
No, yo... enfadar, siempre te enfadas porque pierdes, pero no estoy enfadado con los chicos porque creo que es verdad que hicimos 35 minutos a la primera parte, que no estuvimos a nuestra altura, pero creo que después hicimos mérito suficiente para ganar el partido. De 10 partidos que se jueguen, como jugamos el otro día, lo tienes que ganar. Pasa que el fútbol es lo de siempre, el fútbol en general siempre es lo mismo, que pequeños detalles te rompen todo el trabajo de preparación de partido, todo lo que se planifica, todo. Y nos pasó el otro día pues, con el penalti, ¿no? Cuando el equipo está jugando bien, tiene 3 o 4 ocasiones para hacer el 2-1, viene un penalti ahí que no te desajusta un poquito, pero yo estoy contento con los chicos. Estamos trabajando, progresando adecuadamente y a veces no solo el resultado, creo que es el trabajo en lo que va a valorar, sobre todo la formación.
Cambios muchos, jugadores que van, que vienen, bueno, entre los que tú cambias, los que coge el primer equipo. Pero yo te decía que acertar un 11 del Villarreal B es casi la lotería, es casi imposible.
Pero es que no podría ser, no es que yo esté en posesión de verdad, estoy en posesión de mi verdad, es que yo creo que no debe ser de otra manera, que todos los chicos, bueno, pues al final, el otro día creo que entró Sergio Lozano, Fran, están muy, muy contentos porque ya llevan tiempo trabajando a un buen nivel. Y al final, cuando trabajas a un buen nivel, seguro que el domingo lo vas a hacer bien, o el sábado en este caso, que fue cuando jugamos, y los dos lo hicieron fenomenal. Yo creo que Sergio Lozano ha pegado un cambio increíble, está mucho más futbolista, mucho más hecho, y Fran igual. Yo creo que ahora son dos jugadores que estábamos ahí, que teníamos dudas con ellos, sin embargo, ahora nos han convencido totalmente. Entonces, yo creo que eso es muy bueno para los chicos jóvenes, ¿no? Que todo el mundo aporte, y sobre todo porque no puede ser de otra manera, bajo mi humilde punto de vista, porque estamos en un filial. Y lo de Samu sabíamos que iba a pasar. Va a pasar con algún jugador más. Al final hay que confiar en todos y donde el fuerte sea el colectivo, sea la plantilla, no sea individualmente un jugador, ¿no?
Está claro que nunca gusta una derrota, pero cuando un grupo como el que tenías viene de tantas victorias seguidas, ¿qué se aprende de un partido como el del otro día, por ejemplo, ¿no? ¿En qué le sirve para esta semana reforzarse?
Yo no aprendo nada, la verdad. Yo quiero aprender con las victorias. Y yo lo que aprendo es que hacemos lo mismo de siempre. Se gana o se pierde, nosotros somos un montón de gente en el cuerpo técnico y lo que hacemos es analizar el partido de una manera objetiva, no subjetiva a lo que se ve en el partido, sino analizar el partido luego con tranquilidad y transmitirle a los chicos lo que hemos visto a nivel colectivo que hay que mejorar y a nivel individual lo que tienen que mejorar, tanto a nivel de aportación al equipo como a nivel de objetivos personales, porque al final los jugadores también están trabajando individualmente para mejorar ellos, ¿no? O sea que nosotros no nos manejamos tampoco en la derrota o la victoria. Yo creo que en un Villarreal se tiene que manejar uno más en la formación. Nos gusta ganar como a todos, pero creo que en la formación, en competir bien, si eso sucede, pues, hombre, no... No es que tires la casa por la ventana, pero pues estás feliz porque al final el trabajo que te...